Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que aquesta temporada, com sabeu, emetem en podcast a través de VilaWeb a partir dels divendres i després a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país. Cadascú, per tant, escolta aquest programa a l'hora que vol i per això ni diem bon dia, ni diem bona nit, ni diem res, o cadascú diu el que vol. Amb nosaltres, com cada setmana, el Martí Crespo i el Joan Jofre, què tal?
Bon dia.
Bon dia, bona tarda.
El Martí amb una xapa, d'això deu ser la selecció de futbol de Gibraltar.
La penya, Catalan Bay.
Vau empatar a 0 contra Haití. Ah, no, això era Kosovo.
Això és Kosovo, sí. És que, sí. No, van perdre contra Estònia, 0-2.
Bé, tampoc cal. Com a mínim, per poder perdre s'ha de poder competir.
Exacte. Però hi ha cap un camp de futbol a Gibraltar?
No, justament. Fins al 2016 no tindran un camp oficialment autoritzat per la UEFA i, per tant, hauran de jugar els partits oficials a l'Algarve, a Portugal.
No, i per què no juguen a la línia?
Perquè no hi deu més
curiosos.
El camp de la Balona.
Bé, com sabeu, el Martí Crespo és un gran fan de Gibraltar i per tant ens posa en situació, però no és el tema Gibraltar ni el futbol d'aquest programa, que com sabeu sempre parla del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet, i que aquesta setmana tornem a tindre l'honor de tindre la gent de Softcatalà, concretament representada, personalitzada pel Jaume Hortolà i el Joan Montaner. Què tal, com esteu?
Hola, molt bon dia.
Callats, impressionats, però
bon
cara de... no es menja el micro, no es menja ningú, home, tranquils.
Hola, bon dia.
Amb en Jaume i amb en Joan parlarem de les últimes novetats presentades per Softcatalà, precisament un corrector gramatical, que ja era hora que el tinguérem, i un diccionari de sinònims que ens ajudaran, almenys els que escrivim molt, tindrem dues eines auxiliars molt interessants. Amb el Jaume, el Joan, el Martí i l'altre Joan, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La gent de Softcatalà no necessita presentació, són probablement l'organització que ha fet més i tot que les institucions per la normalització de la llengua en l'àmbit de la tecnologia, i que ho ha fet, a més, d'una manera consistent des de fa molts anys. Però en qualsevol cas, per complir amb les tradicions, el Martí Crespo ens situarà primer en el tema que anem a tractar.
L'informe de Martí Crespo.
Com recordàvem fa pocs mesos amb Jordi Mas i Xavi Ibars, de l'associació Softcatalà, doncs aquesta entitat va néixer fa 15 anys amb la intenció d'afavorir la presència del català i el programari lliure en l'àmbit de la informàtica, les noves tecnologies i internet. La presència del català en el sector digital significa, d'una banda, doncs, que els internautes catalanoparlants tinguin l'oportunitat de trobar programes i aplicacions en la seva llengua, però també significa que puguin millorar el seu nivell de competència escrita amb eines informàtiques específiques. De recursos lingüístics per Linux, Mac, Windows, etc. De fet, ja fa temps que se'n poden trobar uns quants al rebost de programari que hi ha a la web mateixa de Softcatalà. Però d'entre tots, se'n destaquen dos projectes dels quals s'acaben de presentar actualitzacions importants. D'una banda, hi ha el corrector gramatical Language Tool, que incorpora més de 1.700 regles gramaticals i en el qual es treballa des de fa un parell d'anys, i que es pot fer servir via web o integrat amb el navegador Firefox o el paquet ofimàtic LibreOffice. I d'una altra banda, el diccionari de sinònims, antònims i mots afins lliure Open Thesaurus, en el qual Softcatalà ha treballat, ja no sé si són els últims 4 anys, potser?
I una miqueta més.
I una miqueta més. I que és consultable també via web o bé integrat al LibreOffice. Totes dues eines són, a banda d'unes actualitzacions importants, representen dos recursos lingüístics que no totes les llengües tenen, no, em sembla?
No, efectivament, no totes les llengües tenen desenvolupats correctors gramaticals a un nivell alt i que funcionin bé. Les llengües que solen tenir aquestes eines més avançades són les llengües que tots tenim al cap, l'anglès, l'alemany, el francès, i això és una mica el que passa en el corrector Language Tool, que és una eina multilingüe, és un projecte internacional, funciona per a més d'una vintena de llengües d'una manera desigual, com es podia imaginar. Les llengües més desenvolupades són l'anglès, l'alemany, el polonès, el francès, i en català, en els últims anys, en aquests dos últims anys de feina, ens hem posat al nivell d'aquestes llengües i podem dir que tenim un corrector gramatical de primera línia que funciona bé, que l'hem provat molt i que és molt útil per a els usuaris de la llengua en general.
Per a que els oients ho entenguin, el corrector ortogràfic, que fins ara era el corrector més habitual, l'únic que s'ha fet, diguem, és comprovar si una paraula està escrita seguint les regles, si ha de portar-se trencada o S, si, etcètera, etcètera, no? És a dir, però diguem així, no analitza la frase, analitza la paraula i es queda en això. El corrector gramatical el que fa és un vot endavant i ja no analitza només la paraula, sinó que analitza si això està construït correctament seguint les regles de la gramàtica. És això, no?
Efectivament, és això. Un corrector ortogràfic, els correctors ortogràfics que tots coneixem, l'únic que fan és buscar la paraula en el diccionari, en un diccionari, en una llista de paraules, i si no hi és, proposa correccions, suggereix correccions alternatives. En canvi, un corrector gramatical és molt més complex. Ha de decidir cada paraula què és, si és un adjectiu, és un nom, és un verb, si és masculí, femení, plural, singular. Jo en la presentació he posat com a exemple dues paraules molt habituals en qualsevol text en català, 9 i 10. Només aquestes dues paraules poden ser adjectius, noms, no, poden ser numerals, poden ser masculí, femení, etc. I això el corrector gramatical que ha de fer és analitzar-ho en el context. I això, evidentment, és una de les parts més
complicades,
més difícils de fer.
Si algú el vol usar, què ha de fer? Jo ara dic, fantàstic, això és el que jo necessitava. Què faig? Com l'ho sé?
Hi ha diferents maneres d'utilitzar-lo. La més fàcil i més directa és utilitzar-lo en un editor web que tenim en la web de Softcatalà. softcatalà.org/corrector. Allà tenim un editor de text on podem enganxar el text que volem corregir, clicar en la tecla de revisa i aleshores ens apareixeran tots els possibles errors subratllats en diferents colors, els errors ortogràfics molt evidents en color vermell, els errors gramaticals o d'estil, els errors gramaticals de color blau, i i les recomanacions, diguem, que no són errors absoluts, sinó que són qüestions més d'estil.
Ja de nota, ja de treure nota.
En color verd. I punxant sobre cada paraula subratllada ens apareixerà un menú desplegable on ens suggereix el corrector possibles canvis, si n'hi ha.
Aquesta seria la versió més fàcil, però també es pot baixar un...
També pot funcionar en processadors de textos com
el LibreOffice,
que és el que promovem nosaltres des de l'associació, i aleshores és com en qualsevol processador de textos que incorpora el seu corrector. Això és una extensió del programa i a mesura que anem escrivint i editant ens apareixen els possibles errors subratllats.
Softcatalà fa temps que teniu molta sensibilitat pel que fa als dialectes i a les diverses versions. També treballa en aquest diccionari, també té en compte, per exemple, les variables valencianes o coses així?
Sí, sí. Sí, sí, això ho hem tingut en compte des del principi, des del primer moment. I una de les, un dels serveis que ofereix el traductor és revisar que un text el fem tot en la mateixa variant. Per exemple, si decidim escriure un text amb les formes valencianes, doncs podem seleccionar en la pàgina web de manera molt fàcil, amb un simple botonet, seleccionar que volem formes valencianes, i aleshores farà la comprovació aquesta.
I després em sembla que heu comentat que per comprovar també el funcionament, perquè clar, això s'ha de comprovar també in situ amb corpus que ja siguin a internet o a la xarxa, heu treballat amb la Viquipèdia, és a dir, que s'ha aplicat ja el corrector el corrector gramatical als textos de la Viquipèdia.
Sí, el que fem per assegurar-nos que el corrector funciona bé és provar les regles que ens inventem o que trobem treballant amb textos. Aquestes regles les provem amb grans quantitats de textos per assegurar-nos que efectivament troben errors allà on hi ha errors i no detecten errors on no n'hi ha, que això és un dels problemes que tenen aquests sistemes, que moltes voltes detecten errors on realment no n'hi ha. És allò que es diu una falsa alarma o un fals positiu. Això és un dels...
I això per què passa?
Sí, perquè la llengua és molt complexa i té moltes variables diferents i cal fer aquestes comprovacions, sobretot quan...
No, vull dir, per què passa que detecta errors on no els hi ha? És...
Per això, perquè la llengua és molt complexa i tu has inventat una regla pensant que tal cosa és incorrecta, però després en un altre context resulta que sí que és correcte.
Has de tenir en compte moltes variables i potser se te n'escapa una. No?
Sí, i per això cal comprovar-ho amb text real que ha escrit algú, i els textos que hem utilitzat per a fer aquestes comprovacions són, per una banda, la Viquipèdia i per una altra també un corpus, una part del corpus de l'Institut d'Estudis Catalans que ens va cedir per a fer aquestes proves.
Mm-hmm. Que volies dir alguna cosa, tu?
Bé, parlar no. del diccionari.
Sí, no. Això després. No, el per què es detecten falsos positius, perquè la llengua és molt complexa, perquè les variables que pot gestionar amb un ordinador són necessàriament limitades i perquè la llengua no és determinista, és a dir, la mateixa frase depèn de com la llegeixes li pots donar un sentit o un altre. Llavors és a dir, modelitzar una llengua és una cosa extraordinàriament complexa i fins i tot hi ha qui considera que no es pot fer el 100% modelar una llengua.
No es pot fer el 100%.
Exacte. És un ens viu que va evolucionant, llavors no l'atrapes mai i el nombre de variables és extraordinàriament gran. Llavors, sempre hi ha aquest marge d'error, de falsos positius i falsos negatius, errors que no detectaràs.
I de cara als usuaris, el que s'ha de tenir en compte sempre que això, sempre un text passat pel corrector sempre necessita una supervisió. Vull dir, no, a vegades hi ha una fe cega, sobretot amb els traductors automàtics, que és un altre camp.
Sí, aquesta setmana sembla que aquella senyora de les Illes n'ha tornat a dir una de molt grossa, no?
Sí, un això.
Com era? Com això? Què ha dit?
De fer cursos d'això en lloc d'això.
Suposo que deu ser...
Però el que passa que això supera el límit, això ja no té que veure amb la gramàtica, eh? Ja és una qüestió mental més que un altre tema. Perquè no adonar-te'n que estàs fent... En fi, bueno, igual té. No ens liem.
Amb les màquines,
escolta,
no?
Però jo volia dir-los que he agafat l'escrit que després havia de parlar, l'he passat a la web i és fantàstic, eh?
Bueno, vol dir que tu escrius fatal.
Bé, no,
escrius molt bé o que escrius fatal?
No. Vol dir que algunes que no te'n dones compte quan les estàs escrivint perquè vas de pressa i un corrector ortogràfic no te les enganxa, aquest te les enganxa. M'ha agafat un que diu si algú l'ha sentit, que l'ha sentit és l'apòstrof H, i jo l'havia escrit l'ha sentit l'ha. Això s'ha de ser molt bo per enganxar-lo, eh?
Això deu ser una feinada, no? Fer una cosa d'estes, o sigui, no cal que ens expliqueu els detalls íntims, no? Però encara que m'imagine que al ser multilingüe deu haver una part comuna, diverses llengües, etcètera, etcètera, que en fi, que deu tindre la seva part, però deu ser una feinada de por fer això.
Sí, és una feina considerable. Hi ha parts que ja estan fetes, que es reaprofiten. El fet de tenir una plataforma multilingüe, això ens ha ajudat moltíssim, evidentment, i la col·laboració entre uns i altres també ajuda molt. S'han aprofitat coses que ja estaven fetes en català, com per exemple el diccionari que té les etiquetes que diu cada paraula, si és un nom, un verb o un adjectiu, si és masculí, plural. Això ja teníem coses fetes i s'ha reaprofitat. I, diguem, la part que ha costat un esforç més gran és la de fer l'anàlisi aquesta de les frases, de decidir si una paraula és un verb en aquell context o és un nom. Això és la part.
I clar, aquesta part que és la part genuïna de cada llengua. O sigui, m'imagina que la part, com ho diria, aprofitable d'allò multilingüe és la part més informàtica o més... Però clar, el català i el polonès però no deuen tindre massa coses en comú, no? O entenen més de les que sembla les llengües?
No, el que hi ha en comú és l'estructura de treball, els diferents passos que s'han d'anar seguint, que dividir el text en frases, les frases en paraules, analitzar cada paraula en el diccionari, i després, en el moment en què comencem a divergir les llengües, és en això, en el moment de decidir cada paraula què és en el seu context i les llengües, les regles específiques que necessita cada llengua. La part això, més difícil del desenvolupament en català és la part d'analitzar la llengua.
I això suposa que no cal dir-ho, però com sempre Softcatalà ho ha fet voluntàriament, que és aquesta part magnífica de voluntariat lingüístic que mai us podrem acabar d'agrair, perquè tot això, si s'hagués de pagar, valdria molts diners. I Softcatalà sempre, des de fa molts anys, està fent tota aquesta feina, diguem, amb el treball dels seus voluntaris i para de comptar, pràcticament. I ara callen, perquè han de dir que sí, no saben com dir-ho.
Molt bé. Afirmatiu.
Són eines que fem perquè ens agraden i perquè ens serveixen. Jo, professionalment, faig coses relacionades amb la llengua, faig de traductor, editor, corrector, i jo sóc el primer usuari de les eines que faig, que m'aprofiten, em serveixen molt, i si poden servir per a moltes altres persones, doncs també molt content.
És el model que als inicis es va establir de Softcatalà, és a dir, treballar exclusivament des del voluntariat. Això és un tret que mantenim i tenim voluntat de seguir-lo mantenint. I també potenciar sempre que podem el codi lliure, perquè ens aprofitem nosaltres, és a dir, els catalans, els catalanoparlants, però podem reaprofitar feina feta per per altres comunitats lingüístiques. En aquest cas, el Language Tool està encapçalat principalment per un equip alemany, és l'iniciador, però amb voluntat multilingüe. Llavors, el fet de treballar en codi lliure afavoreix la cooperació entre comunitats lingüístiques. I si algun dia nosaltres no podem seguir amb el Language Tool, la feina feta quedarà ja perquè algú altre prengui el relleu. I si no pot prendre el relleu en aquest context, podrà reaprofitar la feina feta amb un altre projecte, transformant les dades, transformant la part específica del català. És el model que creiem que funciona, i amb els anys ens ha donat prou resultats. L'altre exemple, i ara parlo del tema que m'ha fet...
El teu,
sí, és el diccionari de sinònims. Quan un usuari obre un processador de text, el primer recurs lingüístic que necessita és un corrector ortogràfic. Ningú se li acudeix al 2014 que un processador de text no tingui corrector ortogràfic. Bueno, després hi ha el tema de trencar els mots a finals de ratlla. Després apareix el diccionari de sinònims i ara una vintena de llengües gaudeixen de corrector gramatical. Clar, això són expectatives que tenen els nostres usuaris. Hi ha coses que són... Bueno, la primera expectativa és el corrector ortogràfic. És feina. Si es fa lliure, és feina que es pot reaprofitar. Amb el diccionari de partició de mots, que bueno, és una funcionalitat que està en desús, però en l'entorn professional encara es fa servir, es valora. El diccionari de sinònims, home, portem uns quants anys treballant-hi, i clar, el problema és no hi ha gaires dades lliures. Si haguessin hagut dades lliures, no haguéssim estat 4 o 5 anys treballant-hi, i no és informació que es pugui deduir. És a dir, el verb cantar com flexiona, un cop saps com flexiona el verb cantar, saps com flexionen tots els verbs de la primera conjugació. Això treu feina a l'hora de fer un corrector ortogràfic i fins i tot un corrector gramatical. Té altra feina molt important, que és fer les regles, és prendre decisions. Però amb un diccionari sinònims no pots automatitzar aquesta informació. Que espi i mirall són sinònims o geosinònims. Això és un conveni que tenim en els parlants de la llengua, o granera i escombra. Vull dir, això ha de ser, algú ha decidit que són sinònims, bueno, alguns, no? Entre tots. Llavors, en aquest sentit, el que vam buscar és una plataforma codi lliure que ens permetés elaborar el diccionari sinònims. Vam buscar voluntaris en aquest estil, vam buscar una miqueta el model col·laboratiu de la Wikipedia, en el sentit molts usuaris que editessin aquest diccionari sinònims. Vam començar ja fa temps i bueno, amb els anys ens hem convertit en font de dades. És a dir, ara mateix només hi ha dos diccionaris que es puguin consultar gratuïtament per internet, dos diccionaris de sinònims en català que es puguin consultar gratuïtament en català, un privatiu tancat i el nostre. Llavors vas al diccionari, que és el diccionari del germà de la Wikipedia, i ens remet a nosaltres i copia, bueno, importa, més que copia, importa diccionaris del nostre diccionari sinònims al diccionari. Un diari en paper que té una pàgina web, no el diré, doncs ofereix com a servei uns diccionaris, entre ells un diccionari sinònims, i són les dades del nostre diccionari. Llavors, avui el que presentem una miqueta després d'aquest temps és que pots anar a la pàgina web de Softcatalà i pots anar a consultar el diccionari sinònims en temps real, tal com està amb les col·laboracions amb les col·laboracions fetes fins en aquell instant. És a dir, és un formulari que, com la Wikipedia, pots consultar el temps real el seu estat. Si fa 30 segons algú hi ha afegit un sinònim, el tens. Si busques una paraula i no trobes un sinònim o està malament, et registres, creus un compte i pots modificar-lo, millorar-lo, o fins i tot dir, sí, és veritat, són sinònims, però resulta que espí s'usa més en valencià, no és sinònim exacte, cap problema. Pots fer la marca, això és en valencià, o en algarès, o en balear, o en el nivell de dialecte o variant, com li vulguis dir, no? I en aquest sentit el que li estem donant és més visibilitat, que qui vulgui consultar sinònims ho pugui fer directament des del web de Softcatalà.
I en aquest cas, així com abans dèiem que amb el tema del corrector gramatical s'havia treballat amb la Wikipedia, en el vostre cas, amb el tema dels voluntaris, heu treballat amb la universitat?
Sí, vam fer de les poques dades lliures que vam poder reaprofitar. La gran sort del programari lliure és que sempre es pot reaprofitar, reciclar, readaptar. Vam fer una primera importació de dades al Freelink, un programa d'anàlisi de llenguatge natural de la Politècnica, l'Universitat d'Alacant, que hi van treballar. Vam fer una primera importació d'uns 1.500 termes i després vam buscar col·laboradors i vam tenir la sort que quan dos es busquen es troben. En Lluís Dizaguirre, doctor de la Pompeu Fabra, buscava alguna cosa, algun projecte per que estudiants d'una assignatura Indústries de la Llengua, crec que es deia, poguessin tastar, o sigui, poguessin provar, i nosaltres buscàvem col·laboradors. Llavors vam tenir la gran sort de que ens van arribar una gran col·laboració d'alumnes que amb un amb una direcció, amb una direcció, uns primers mots seleccionats, els mots més freqüents en català, se'ls hi van assignar per trams a cada alumne i se'ls hi van donar indicacions expresses de que no podien afusellar ni copiar altres diccionaris. Aleshores, realment això ens va fer créixer en el nombre de termes i en aquest temps hem anat depurant. No hi ha hagut un creixement constant, òbviament, va haver-hi un creixement important i això va en consonància amb altres tessaures. Un tessaure és el nom més tècnic de diccionaris sinònims, que el diccionari sinònim és el que tots entenem, no? La majoria de diccionaris de sinònims tenen un primer creixement molt fort i després no es toquen mai més durant anys o tenen un creixement un pendent gairebé nul, és a dir, creixen molt poquet a poquet, i hi ha una gran engegada i després s'atura. Estem una miqueta en aquesta fase, vull dir, estem en una fase de poques col·laboracions perquè hi ha pocs col·laboradors actius, però estem oberts i cerquem nous col·laboradors, professors d'institut que vulguin treballar la dialectologia amb els seus alumnes, professors universitaris que en la seva assignatura vulguin que els seus estudiants tastin una miqueta com pot ser treballar en un entorn empresarial. Nosaltres no som empresa, però fem servir eina. Una empresa podria voler desenvolupar un diccionari d'aquest estil propi. Doncs, i llavors aquesta empresa podria muntar un servidor web com el que hem fet nosaltres, doncs, que vegin una miqueta com es pot funcionar en un entorn col·laboratiu estil Wikipedia, on diversos un grup d'usuaris van afegint els termes al diccionari.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb la gent de Softcatalà.
L'internauta amb Vicent Partal.
M'agraden els dilluns.
M'agrada anar a l'escola.
M'agrada la Masia.
Descobrir i estimar el meu poble.
Aprendre a fer-me gran.
Que em coneguen.
Sentir-me com a casa.
Ens agrada ser mestres. Ens agrada l'escola La Masia. 45 anys fent escola. 45 anys fent país. Visita la nostra web, lamasia.org.
Borges.cat, desigual.cat, nostrum.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Danone.cat, Deutschebank.cat, Microsoft.cat.
Els de fora també. Registra el teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Com cada setmana el Joan Jofre ens fa bricolatge informàtic, de què ens parles?
Avui no farem bricolatge, avui farem teòrica.
Ui, això no toca, eh?
Què és un disc dur?
Què és un disc dur? Un disc que pesa.
Depèn del
què
tipus de disc
dur.
Home, pesava més, eh? Perquè un disc dur és un sistema on és d'emmagatzament magnètic. És a dir, allà guardes informació en forma magnètica. I quan apagues el teu ordinador, aquella informació no es perd.
Magnètica vol dir amb cinta? No.
No, què magnètica vol dir? Vol dir que hi ha unes... Després ho explicaré millor, però al final no deixen d'haver-hi uns pulsos magnètics a sobre la capa del... Ja començo. Un disc dur són unes capes rodones que van donant voltes... Sobre aquella capa hi ha un substracte magnètic i hi ha un capçal que grava o llegeix magnèticament amb uns o zeros aquella superfície. I aquella informació que hi posa allà queda encara que la paguis.
No entenc res, però em sembla magnífic. Molt bé. Jo te faig confiança, d'acord.
Per què es diu disc dur?
Bona pregunta.
Perquè venia a substituir els disquets, els famosos disquets, que eren... previs al disc dur i que eren...
Ui, però això era floppies.
Floppies
aquells, sí. Allò es doblegava completament.
Que eren flexibles. Com que eren flexibles va sortir això, el van anomenar disc dur. té més, encara que li digueu disc dur, a dins d'una capseta d'aquestes que compreu amb disc dur, poden haver-hi més d'una superfície, més d'un disc donant voltes a dins de la mateixa caixa. I a cada superfície, tant la de dalt com la de baix, hi ha un braç que entra i llegeix o grava. I tots alhora. O sigui, si són dos discos durs que són quatre superfícies, en el moment que llegeix els quatre alhora. No llegeix un i després l'altre, no, tots quatre alhora. Perquè no us penseu que és una cosa nova, els van inventar els senyors d'IBM el 54, 1954, i els van començar a comercialitzar el 1956, però només es van començar a vendre fins a partir dels 60. Altres curiositats d'un disc dur. La capa aquesta magnètica que hem dit que està a sobre d'una superfície no magnètica, perquè no entri en contradicció, la superfície no magnètica pot ser alumini, acostuma a ser alumini, o ceràmica, aquesta capa magnètica és de 10 a 20 nanòmetres.
Que fa la impressió de que és una distància ínfima.
És 10 mil milionèsimes de metre.
Bé, avui estàs espès, eh?
És 10 elevat, 10 multiplicat per 10 a la menys 9.
Escolta, a veure, Joan, tu et sembla que els altres quatre que estem així som capaços d'entendre què vol dir 10 elevat a la menys 9?
No, però ara es faria la comparació. Un foli té 100.000 nanòmetres.
Un full?
Sí, un qualsevol que tenim aquí sobre.
Posar de canto té 100.000 nanòmetres.
100.000.
I això que tu parles...
Entén? 10.
Vale. És una mica prim, sí, el que estàs parlant.
O sigui, per aquí ja... Dóna voltes bastant de pressa. Els, anem a dir, els no massa bons, els que són del montón, van a 5.400 revolucions per minut. Els bons, que ja comencen a donar un bon rendiment, a 7.200. I els boníssims, a 15.000 revolucions per minut. 15.000 voltes per minut que van donant els discos aquells.
Raó per la qual fan aquí soroll tan sorollós.
No, el soroll el fan els ventiladors, perquè si li posis un ventilador per dissipar la calor, allò semblaria un forn i en lloc de llegir el que veuria més fum que sortia de l'ordinador.
Va.
Però sí, indirectament necessiten un ventilador perquè si no allò es faria malbé tot. Perquè us en feu una idea, l'alçada on llegeix el capçal magnètic que llegeix o que grava és també de 10 o 20 nanòmetres, és a dir, és la mateixa alçada. O sigui, imagineu que li donem un copet amb un disc dur. A 10 nanòmetres, la probabilitat de que allò acabi tocant el disc dur i faci un soroll esgarrifós és molt elevada. Sí. Si alguna vegada n'heu sentit un, no se us oblidarà mai. És molt important, si algú el vol comprar, perquè vol ampliar el seu disc dur o el que sigui, és molt important que mireu una cosa que li diuen MTBF. I això és el temps mig fins que s'espatlla.
Això ho expliquen?
Sí, sí, això és una especificació del disc dur.
El temps mig fins que s'espatlla?
Sí.
I t'ho diuen ja per avançat?
Sí, és mean time between failures. I t'ho diuen per avançat, estan tots els discs durs, t'ho donen, et diuen l'espectacle, l'expectació de vida d'aquest disc és de 50.000 a 500.000 hores.
Ah, t'ho diuen en hores per confondre.
Sí.
Està bé.
Bueno, a veure, fem una altra cosa. Un any té 8.760 hores. Si tinguéssim el disc funcionant sense parar, d'això estaríem parlant com a mínim de 6 anys.
Va.
Sense que s'espatllés de mitja. Però recordeu allò del pollastre que es menja un i que l'altre no menja pollastre, que arriba a mig pollastre cada un. O sigui que la probabilitat de que s'espatlli te la diuen estimadament, però se't pot espatllar al cap de 2 dies. Per tant, el de sempre. Feu còpies. Sí? Només perquè tingueu una idea de com han evolucionat els discos durs. El primer de tot, el primer disc dur que va vendre IBM, tenia la mida de dues neveres. Dues neveres, una al costat de l'altra. Tenia 50 discos apilats i si podien guardar 5 megabytes.
Sí. Ara en 5 megabytes no hi cap ni una foto.
Exacte, no hi cap ni una foto. En aquests moments estem parlant de terabytes. I ara, per fer l'exemple, un gigabyte són 1.000 megabytes, un terabyte són 1.000 gigabytes, o sigui, 1 milió de vegades el que es va fer a l'any 60. I ja es considera que d'aquí un parell d'anys estarem parlant de discos durs de 12, 13, 14 gigabytes, terabytes, sense dificultats.
Més informació a comunicacions.cat.
Els discos durs de Joan Jofre, jo el meu primer disc dur me'l vaig comprar, no era una nevera, però era un Micrones, i que havien 20 megas. Em va semblar, quan el vaig comprar, que no me l'acabaria en la vida. I, en fi...
Si hem d'explicar batalletes...
Sí, deixem-ho estar. Tornem als sinònims, als antònims i als motxafins, amb Jaume Hortolà i Joan Montaner, de Softcatalà. A mi em fa molta gràcia el diccionari de sinònims, això de... És a dir, sinònims, ja ho has definit bé, granera, escombra, etcètera, etcètera, antònims, els contraris, però motxafins, això com ho decidiu? Perquè això... Ahir n'hi ha molta
sí,
tela, eh?
Els anglesos, els anglòfons, això resolen amb un mot que es diu thesaurus, que bàsicament es tradueix per xarxa semàntica de mots o tesaura. Clar, en el fons, el que aquest tipus de diccionaris el que estableixen és una relació entre paraules. La més buscada habitualment és la sinonímia. És un mot és sinònim d'un altre. Sinònims purs n'hi ha molt poquets, en el sentit que dos mots poden ser sinònims en un context, però no en un altre. O dos mots poden ser sinònims en un territori, però no en un altre. I per tant, sinònims és una relació escassa. El que sí que hi ha, per exemple, és altres tipus de relació. Per exemple, cotxe és un vehicle. Per tant, en segons quins usos, podem usar vehicle en comptes de cotxe. Per exemple, tenim un text que parla de cotxes, doncs per no haver d'estar dient cada vegada cotxe, de tant en quant diem vehicle o automòbil. Uh-huh. Però un cotxe no és igual que un automòbil. Com a mínim no ho era fa 100 anys.
Ni tots els vehicles són cotxes.
Exactament. Però, per exemple, un nano de 8 anys, cotxe i automòbil segurament serà sinònim sempre. En canvi, quan t'atures i penses en els cotxes de cavalls, veus clarament que un cotxe i un automòbil no són sinònims purs. Llavors, el que vull dir és que hi ha diverses relacions entre mots, no només la sinonímia. Hi ha els antònims i hi ha altres relacions. Per exemple, dilluns està relacionat amb setmana. Per què? Perquè hi ha una col·lecció de paraules, que és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, que formen una setmana. Exacte. Llavors, és aquesta cua de mots afins, mots relacionats. És una forma de substituir el terme thesaurus anglòfon.
Emparentats o familiars, no?
Associats, si es parla d'associacions de mots o mots relacionats. En el fons el que estableix són relacions. Relacions de sinonímia, de parentiu, de col·lectiu, etc.
Jo abans feia una llista, diguem-ne, de tots els recursos lingüístics de què disposa ja el català. Amb el corrector gramatical i amb el diccionari de sinònims, antònims i mots afins, es tanca o encara hi ha més camí per recórrer i ens queda molta feina?
El que són els recursos lingüístics és una cosa que no s'acaba mai, perquè els humans ens comuniquem amb la llengua i cada vegada volem que els ordinadors es comuniquin amb nosaltres de forma natural. I l'exemple està en els telèfons moderns, que les llengües que jo anomeno del primer món tecnològic disposen de sintetitzador de veu i anàlisi de veu. És a dir, podem fer que l'ordinador ens parli o podem fer que l'ordinador ens escolti i ens entengui, que això és un pas important. Llavors, aquesta part, que ja gaudeixen llengües com l'anglès o l'alemany, i també una miqueta doncs, en l'espanyol, en català anem coixos. I això, diguem-ne, és l'última frontera, és a dir, una vegada els ordinadors ens puguin... És a dir, puguem escoltar els ordinadors i ells ens escoltin i ens entenguin, ja està, ja pràcticament haurem acabat, no? Però això, diguem, és l'última frontera, i des del voluntariat s'ha de dir, des del model de Softcatalà, és complex poder oferir eines del nivell del Siri per parlar clarament.
Escolta, i una cosa més senzilla i més del dia a dia, no us heu plantejat mai solucionar d'una punyetera vegada el corrector ortogràfic dels telèfons? Abans de...
No,
abans
tu vols dir el predictiu, però això en totes les llengües és un drama. En totes les llengües.
Bueno, hi ha
el predictiu, sí, i el corrector, també, les dues coses.
El motor predictiu lliure, que per exemple fa servir Android o Firefox OS, sí, es va millorant i es pot... li fem cosetes perquè millori la predicció del català. En canvi, per exemple, el motor de Siri, bueno, el motor predictiu de l'iPhone, no hi podem fer gaire cosa, això és feina del senyor iPhone. Clar, això hauríeu de parlar amb Apple, diguem-ne, però els motors lliures sí que li podem anar fent cosetes i treballem, per exemple, en català fem un ús de l'apòstrof similar al francès, que d'entrada quan fan aquest tipus de motors de predicció de text sempre ho fan per l'anglès i després els adapten, no? Doncs el cas de l'apòstrof és típic perquè mai funciona bé fins que arriben els francesos i diuen això ens ho heu d'arreglar perquè l'apòstrof estigui present quan pensa suggeriments i autocorreccions, i ho fan, i després al cap d'un temps arribem nosaltres, ei, que el guionet nosaltres també el fem servir pels pronoms febles, llavors fem el millorem i afegim el cas dels apòstrofs. També hi ha el tema de l'ela geminada pel mig, que ens dona mal de caps.
Perquè... L'ela geminada és el gran mal de cap, sí, de la llengua,
sí,
catalana.
Sí, sí, sí.
Perdona,
sí.
Però va ser una idea, sí, malèvola, sí, discutible, a més, i molt,
sí,
malèvola.
Bueno, sí, bueno...
Qualte, no cal que
entrem. No entrem, perquè és un tema que m'apassiona, és un tema que m'interessa, però, bueno, és la situació que tenim.
Des de Softcatalà vau fer una campanya de la L·la Gemini.
Sí, exactament, el grup de la restitució tipogràfica de l'L·la Gemini, ens hi vam sumar, els hi vam donar suport, perquè el que busquen és això, detectar els problemes de l'L·la Gemini, intentar-los solucionar, intentar que des de la societat civil animar a les institucions perquè hi posin cura, perquè l'L·la Gemini és una solució mal resolta, està mal resolta en diversos temes, la codificació, l'aspecte i l'ús. Per exemple, hi ha molts telèfons Android que depenent de la marca, no de la tecnologia, depenent de la marca, tenen o no tenen el punt volat. Però bueno, el que intento dir és, el punt volat de la eliminada també afecta amb el motor de predicció de paraules del corrector ortogràfic, i s'ha de pedaçar. Si el motor és lliure, arribem nosaltres o un altre català, no necessàriament de Softcatalà, i ho apedecem perquè funcioni bé pel català.
Ara, amb el tema aquest de codi lliure, codi privatiu, has comentat el tema, doncs, d'això, del predictor de paraules de l'iOS, d'Apple, però hi havia una altra qüestió relacionada amb això, que és el tema del Word, és a dir, tant el diccionari com el corrector gramatical funcionen, doncs, per exemple, en processador de textos funcionen amb el LibreOffice, però amb el Word, que seria, diguem-ne, un dels estàndards encara, o dominant en el mercat, no es pot aplicar ara mateix.
Sí, som conscients que el Word de Microsoft és un dels programes més utilitzats, i l'únic que podem dir és que sí, ens agradaria que en un futur no gaire llunyà fos possible utilitzar també el corrector gramatical en el Word. Això és factible, hem estat mirant com es podria fer, però requereix un cert esforç, temps i dedicació. Microsoft no posa les coses fàcils, cal saltar algunes barreres, però és factible, i ens agradaria molt precisament per això, perquè sabem que el fa servir molta gent i arribaríem a molts usuaris.
Encara no hem parlat dels barbarismes.
Dels?
Barbarismes, que m'ha semblat genial que no només et corregeixin el barbarisme, sinó que et donen alternatives.
Sí, això és una cosa que m'ha afegit recentment al corrector gramatical. És una cosa fàcil de fer, simplement tenim una llista de barbarismes compilada gràcies als molts llibres que tenim d'incorreccions i barbarismes, i no sols detectem que hi ha un error, que això els correctors ortogràfics ja ho feien, ja ho feien, sinó que a més donem propostes de canvi. Els correctors ortogràfics, quan la diferència és molt petita, quan són una lletra o dues de diferència, pot donar-te el suggeriment adequat, però quan és una paraula completament diferent no et dona cap suggeriment. I nosaltres hem fet que en el nostre corrector sí que apareguin aquests suggeriments en una llista molt extensa de paraules que ja deu anar per les 3.000 o 4.000.
Això sempre és polèmic, perquè precisament la discussió sobre què és un barbarisme, que no ho és, és a dir, els que són flagrants, i no n'hi ha discussió, però n'hi ha que quan comencen a dir que no, que això no ve del castellà o no ve del francès, sinó que en l'edat mitja, no sé què, i n'hi ha una branca, és suculenta la discussió sobre els barbarismes.
Sí, això és una discussió constant, podríem estar contínuament discutint sobre aquestes qüestions. Nosaltres el que intentem fer en el corrector és que sigui útil per al nombre més gran possible de persones, i procurem que els missatges que es donen siguin raonables. Procurem no dir això és absolutament incorrecte, sinó dir això, quan ens trobem algun dubte d'aquests, de paraules que estan admeses per algun diccionari però no per d'altres, o que són usuals en algun diari però no en altres diaris o mitjans de comunicació, el que fem és dir-ho, ei, aquesta paraula no està admesa en tots els diccionaris. Evidentment això donaria per a fer un corrector personalitzat per a cada llibre d'estil de cada mitjà de comunicació. Podria fer-se, però nosaltres no ho hem fet, intentem que sigui general, i quan ens trobem un cas d'aquests dubtosos, doncs donar un missatge que sigui raonable. No sé, ara penso en la paraula disfrutar. Disfrutar en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no hi és, però alguns mitjans de comunicació i alguns escriptors la fan servir habitualment. Aleshores, nosaltres el que diem és un missatge que diu, ei, aquesta paraula no ha estat admesa per tothom. Tu ja, com a usuari, decidiràs si la vols fer servir o no.
O vivenda, que amb els anys que portem de la bombolla immobiliària, algú podria haver aprofitat per restituir habitatge, i resulta que hi ha un gran mitjà de comunicació, una gran corporació de mitjans audiovisuals a Catalunya, que en el seu portal de criteris lingüístics ho té, i està a les notícies, als diaris, i apareix vivenda, que és un mot que a mi particularment, doncs, jo, sort del corrector que m'avisa, jo clic i poso habitatge. Es podria haver aprofitat tots aquests anys de bombolla immobiliària i de crisi per reforçar habitatge. No s'ha fet.
Ah, això sempre és difícil, perquè els mitjans, VilaWeb també, cada un té uns criteris i uns llibres d'estils que fixen en funció del que creuen que és el model que fa o més entenible o més correcte amb els seus lectors, i posar-nos d'acord. En qualsevol llengua és difícil, en una llengua com el català, on a més n'hi ha interferències de tot tipus, perquè la discussió del català light i el català heavy, malgrat tot, continua ahí. És a dir, n'hi ha uns mitjans que han optat per acostar el català al castellà i uns que han optat per seguir una evolució més independent, no? I aleshores, clar, això és complicat. Sí. Al final és el...
El que sí, des de fa molts anys a Softcatalà tenim clar que nosaltres no posem criteri de llengua. És a dir, no som font primària en terminologia de la Viquipèdia. Nosaltres, la nostra referència és l'Institut d'Estudis Catalans i altres diccionaris de referència, i som usuaris de la llengua. al final has de posar criteris, és el que comentava en Jaume, no? Però no li diem mai això és correcte, això és incorrecte, o intentem no dir-ho, ja que sigui una cosa molt evident, no? Llavors al final és cada usuari que té la informació i amb la informació doncs pren la decisió.
Una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció i abans que se'ns acabi el temps que es va escolant m'agradaria posar sobre la taula és la part informàtica, perquè normalment a Softcatalà se li posa molt al davant la part lingüística, no? Però a darrere hi ha un treball informàtic important, no? que tampoc crec que sigui tan senzill allò de fer un diccionari de sinònims per més que siga copiat o sobretot un corrector gramatical per la complexitat que explicàveu abans, no? encara que altres llengües ja l'hagin desenvolupat i això t'ajuda molt, però ha de tindre unes trampes informàtiques bastant serioses, no?
Sí, el que fem és combinar coneixements dels dos àmbits són imprescindibles, sí. Per a desenvolupar les eines que fem és imprescindible combinar l'àmbit lingüístic amb l'àmbit informàtic i tècnic.
El que sí que volia comentar és que Softcatalà no som informàtics o no som només informàtics i pot col·laborar a qualsevol qui tingui interès en la llengua i en normalitzar-la. Llavors només cal que visiti el nostre web softcatalà.org/projectes, si hi ha algun projecte que li interessi doncs es pot inscriure directament i si no en té cap i té alguna proposta es pot posar en contacte amb nosaltres.
Molt bé, doncs qui vulgui seguir ajudant a Softcatalà ja ho sap, softcatalà.org, allà pot sumar-se a aquesta gran aventura que des de fa molts anys ja ens està fent tant de servei als usuaris de la llengua catalana. Jaume Artola, Joan Montaner de Softcatalà, gràcies per la feina que feu, per aquests productes nous que ens oferiu i per haver compartit aquesta hora de l'internauta amb nosaltres. Moltes gràcies. Joan Jofre, prepara el teu disc dur, acaba d'arreglar-lo. Ens veurem la setmana vinent amb algun nou bricolatge, Martí Crespo, a veure si la selecció de Gibraltar guanya algun partit. Això serà com la d'Andorra. Em sembla que la d'Andorra va empatar un partit.
Ho tenen difícil.
Ho tenen difícil. El primer dia i ja està.
Us deixem amb Jennifer dels Catarres. Ja sabeu, com sempre, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món a www.vilaweb.cat.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericots de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Pont Aerins tots junts i lluitarem pel nostre amor. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i als matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets, dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, Anirem a por a ells dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. Les ments estretes ens intenten parar els peus, repetint la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer,